Ben trobats, benvinguts, amics oients. Seran algunes històries sobre l'havanera. Hem començat amb Oriendo a Brea, un fragment de l'òpera Marina, que encapçala aquest programa que vull encetar aquest mes de setembre. En els viatges d'anada i tornada entre Cuba i la nostra península és on trobarem moltes de les històries de l'havanera, lligada de forma directa o indirecta amb les nostres contrades, i que ens arriben a través dels indianos, el que en dèiem americanos. L'havanera, música i lletra també ens venen amb els soldats, el comerç d'ultramarins, colonials, sobretot fins a la mateixa Guerra de Cuba. En el 1840, amb 16 anys, el jove reusenc Antoni Baringola Marco va marxar a Santiago de Cuba. Amb els anys, emprèn negocis, torna a Europa i de retorn a la illa, amb el temps, de tornada a la nostra ciutat, feu edificar la casa número 1 de la Plaça Prim. Col·laborat junt amb altres reusencs amb la construcció del Teatre Fortuny, el Cercle de Senyors, també. En aquell temps, Baringola deuria haver conegut, és de suposar, a l'Antonio López López, el Negro Domingo, marquès de Comillas, que gaudia del mal ofici de traficar amb esclaus. Per això li deien el Negro Domingo, don Antonio López López. És aquell que va, és curiós, acceptar d'acollir a un dels vaixells de la seva flota, el confessor de la família, mossèn Jacint Verdaguer, el qual cercava ell, el poeta, a recuperar la salut amb els nous viatges a Cuba. Ne va fer 9 de viatges. Això fa pensar que tant el Negro Domingo com el mateix mossèn Cinto Verdaguer ens fa pensar que escoltarien algunes havaneres d'aquella època, filles de la contradança, que al planejar per aquell Carib van endur la flaire a molts catalans que se les van fer seves. Una d'aquelles havaneres fou la música de la Paloma, que més tard l'alabès Sebastián Iradier Salaberry va posar lletra i la va harmonitzar de nou. Una altra composició en fou, de l'època, Amor en el baile, que parla de a mi no me gusta el coco ni tampoco el canistel. Canistel és un fruit similar al gust del mango. Cuando salí de la Habana, válgame Dios, del indiano Baringola que hem parlat abans, encara avui, en aquest moment, li queda a la seva família, als hereus, una era de batre amb dimensions de 14x14 que el 27 de setembre d'aquest any passat encara estava en peu al lloc on hi havia els mercedaris al costat del Santuari de Misericòrdia. Allí hi havia la gran masia als 1860 de les Baringoles.
Trátala con cariño, que es mi persona.
Passem al 1855, perquè les primeres habaneres escoltades a Reus, ho dic perquè Reus és un lloc emblemàtic amb l'habanera i quedarà demostrat, suposo, amb aquests capítols que farem, encara que el treball que jo he fet és molt ampli. Parla de moltes contrades i, evidentment, amb alguns ingredients del Priorat sorprenents. Dic Reus perquè probablement és de les mateixes persones que he pogut parlar de molta edat. Dintre de l'òpera Marina hi ha una melodia, no pas habanera, melodia, que porta per títol Playa Risueña, que us deixaré aquesta melodia per al final del programa. Aquesta Marina va guanyar el qualificatiu d'òpera i aquesta obra es va fer primer al Teatre Principal de Reus. El Teatre Principal estava on avui tenim el Museu Doctor Vilaseca, anys enrere al Banc d'Espanya, que aquest teatre va existir fins al 1880. Partitures d'habaneres bastant desconegudes, mercès a la informació que hem trobat. Podríem parlar de 1856. A Barcelona triomfava un reusenc anomenat Joan Seriols Porta, que dins de la sarsuela escrita per Serafí Pitarra, l'esquella de la Torratxa, va escriure la música d'una habanera amb el títol de Los dos amores. Amics oients, anem per una de les masies més emblemàtiques que tenen que veure, segurament, amb aquest matís que en diem habanera, de l'Indiano. No és exactament, curiosament, aquesta masia un origen d'Indiano, però l'han volgut plasmar perquè té garantia de tindre un pòsit que té molt que veure amb l'habanera. Es tracta del mas de Macià Vila, a la carretera de Salou, que l'igualadí Macià Vila, concretament, que hi vivia allà, en 1858, va fer portar 258 palmeres d'Elche i el pintor Llobera les va plasmar en un quadre que avui en dia encara podem veure a les revistes de l'època. Aquest mas després seria el mas de Boule o Quer, i fixeu-vos que aquestes palmeres, que hi ha una varietat immensa, aquestes d'Elche, que eren d'Elche, eren molt altes. I les palmeres, però la gran varietat, sempre a l'Indiano, quan tornava de Cuba, sempre per recordar el Carib, sempre solia plantar alguna palmera a la seva masia. Un altre aspecte prou diferent, no gaire escrit ni escoltat, seria el centrat en la gent de color, sobretot al Carib. En ocasions s'ha fet d'una mena d'ironia que volem entendre no sempre simpàtica. Vegis que deien dels catalans a les illes, potser per allò que alguns es guanyaven la vida amb una discreta tenda, i n'hi deien el català de l'esquina. O bé algun poeta ens donava aquesta floreta perquè ens tenien un xic sobrevalorats, amb poca autoestima, i que ens deien així: en el fondo de un barranco canta un negro con afán. ¿Quién pudiera ser blanco? aunque fuera catalán. Tot això, potser era la part més amable, agradi o no, però no oblidem que en la gent de color s'hi evidenciava el negoci d'esclaus on alguns catalans hi traficaven, fet que no fàcilment va trobar motiu de lletja per l'habanera. A no ser que parlem d'algun espiritual negre, esclar. Un d'aquests negrers en fou Pau Samà Parés, originari de Vilanova i la Geltrú, emparentat directament amb el marquès de Marianao del Parc Samà. I amb aquesta recta final del primer capítol de Històries de l'Habanera, voldria fer-ho amb una cosa emblemàtica que totes les comarques properes al Baix Camp, inclòs el Priorat, van ser testimoni. En el 1862, la realitat més excel·lent de Reus sobre l'Habanera fou l'avinguda, o la viscuda, poc abans de l'estiu del mateix any, cap allà al mes de juny, com una colla d'homes vinculats al centre de lectura es van disposar a fer un local d'estiu construint els espaiosos jardins de l'Euterpe a la partida Camarer, terres del senyor Palau Miró, on avui tenim l'estació. Allí van construir un espaiós jardí amb cafè, projecte de Claudi Lorenzale, dibuixos de Josep Tapiró, amb escultures de Joan Roig i Soler i amb entrada de fusta espectacular. Un dels homes compromesos amb l'Euterpe en fou el notari Josep Sociats Foraster, que en fou el primer director de la coral de l'Eco del Centre de Lectura. Segons l'àlbum de l'Euterpe, on se descrivia les actuacions, molts festius i diumenges s'hi podien aplegar més de 1.000 persones. En l'Euterpe no era pas cap còpia de cap lloc, però cal dir que els jardins reusencs havien sorgit feia pocs anys després d'aparèixer als Camps Elisis al barri de Gràcia de Barcelona. Un home capdalt amb el cant popular i l'habanera era el Josep Anselm Claver, el mateix que el Centre de Lectura de Reus va fer soci d'honor el 1862, entitat anomenada ja en aquell moment. El juny del mateix any, Claver va venir a inaugurar els jardins de l'Euterpe. Curiosament, en els repertoris de diversos anys, als jardins no es va trobar mai l'habanera La Paloma, de Sebastián Iradier. En canvi, es podien sentir i cantar pel cor del Centre de Lectura i la banda del Güera les habaneres de Claver, com per exemple Guanabacoa, Guajira. Bé, ha estat el primer capítol d'aquesta Històries de l'Habanera i acabarem amb aquesta melodia no pas tan habanera que porta per títol Playa Risueña.
Thank you. sua